Cafè de Punt 7 Ràdio, amb Elsa Cano, Laura Cugat, Adrià Giró, Pol Güell, Cels Naranjo, Francesc Toro i Oriol Valentí.
Bona nit i benvinguts al 35è Cafè de Punt 7 Ràdio. Comencem un nou programa amb moltes ganes de passar una bona estona de ràdio amb tots vosaltres. Avui podríem dir que pràcticament seríem la tripleta titular, els que no fallem mai. L'Adrià Giró, bona nit, Adrià.
Bona nit, Pol.
Què ens portes per avui?
Doncs avui us porto el tema de la immortalitat, la qüestió fonamental de si seria bo viure eternament, quines conseqüències portaria si això sigués així, si seria bo o no, i bé, serà divertit debatre-ho.
Doncs sí, serà molt interessant. És una pregunta que jo em faig constantment i que mai aconsegueixo trobar resposta, a veure si tu m'il·lumines. I també tenim, com diem, el que no se'n perd ni una, l'Oriol Valentí. Bona nit, Oriol.
Bona nit.
Escolta, tu què ens portes per avui?
Doncs ja que l'Adrià ens portava la immortalitat, doncs jo ho he intentat lligar una mica amb la política i avui parlarem una mica de política i religió i veurem que depèn de com la religió enfoca la immortalitat, tindrem una societat o una altra.
Doncs això també fa molt bona pinta. Això de política i religió és una cosa que crec que arrosseguem de lluny. Però a mi m'agradaria fer-vos una pregunta. Vosaltres, de petits, o no tan petits, jugàveu a Pokémon?
Home, i tant que sí. Era un vici.
Jo hi vaig acabar jugant una mica de més gran, però també, també.
A quin joc jugàveu?
Rojo Fuego, Azul, Amarillo...
No, jo no era de Game Boy, jo era de Nintendo 64.
És més antic encara, eh?
Encara més antic.
Jo he de reconèixer que de petit vaig jugar a l'Amarillo i al Plata, però el que segur que no haureu jugat mai és a un joc de Pokémon nou que ha creat un jove de Sant Celoni que es diu Pokémon Procés. El coneixeu, aquest joc?
No.
Home, doncs no, però serà molt interessant veure en què consisteix, no?
Sí, us dono una pista. Passa als Països Catalans.
Hi haurem de jugar.
Clarament.
Si us sembla, anem a escoltar què ens explica el jove d'aquest joc.
I tant, home, som-hi.
Endavant.
Avui al Cafè de Punt 7 Ràdio, com hem dit, descobrirem una edició molt especial d'un videojoc que, si em permeteu, va protagonitzar la infància de molts dels membres del programa. Parlem dels videojocs de Pokémon i avui volem descobrir una edició molt especial d'aquest joc, el Pokémon Procés. I sí, quan diem procés és perquè fa referència al procés polític que viu Catalunya des de fa uns anys. El joc l'ha creat Lisi Sánchez, també conegut com a l'Arrel, un jove de Sant Celoni, i amb ell parlarem una estona d'aquesta idea tan sorprenent. Bona nit, Isi.
Bona nit.
Què tal, com estàs?
Molt bé.
Escolta, com se t'acudeix la idea de fer un joc de Pokémon que estigui basat en el procés català?
No sabria dir quan se'm va acudir, però bueno, sempre he fet coses d'aquestes. Sempre que hi havia algun joc, doncs m'agradava crear el joc, no? O sigui, si jugava un joc de carreres, m'agradava crear les pistes. Si feia, no sé, i dedicava molt temps a aquestes coses. I per una altra banda, també m'interessava la política i, no sé, ho vaig barrejar tot i un dia, doncs, més o menys va sortir això.
Però bé, si et sembla, ens podries explicar una mica en què es basa aquest joc, perquè ens planteges una Catalunya bastant diferent del que estem acostumats.
Sí, el joc està basat en uns Països Catalans ambientats en l'any 2023, en un hipotètic cas de postguerra, no? Hi ha un vídeo d'un tràiler que tinc a YouTube que explica una mica la història del que va passar abans que els Països Catalans siguin així, no? I, bueno, la història principal comença amb un personatge que ets tu, no?, que et fiques el nom que vulguis, com a tots els jocs de Pokémon, i, bueno, has d'explorar els Països Catalans, que, bueno, està en ple de bromes, sàtira i coses així relacionades amb la política catalana.
I tant, i llavors, l'objectiu del jugador en aquest joc, quin és?
Com a tots els jocs de Pokémon, l'objectiu és aconseguir les 8 medalles, anar a la Lliga Pokémon i guanyar-la, no? Però a part d'això hi ha tot l'altre que també hi ha els jocs de Pokémon, no? Del rotllo missions secundàries per aconseguir un Pokémon legendari o coses així. I també està ple de... Bueno, et vas trobant personatges polítics famosos constantment. També hi ha trames... et trobes... Per exemple, hi ha dos equips, no?, que són... com seria l'equivalent del Team Rocket dels jocs de Pokémon, que són els Raccoonaires i el CNI. Els Raccoonaires són... Bueno, tot aquest joc el vaig començar a desenvolupar a un fòrum amb ajuda d'altres persones d'aquest fòrum. I els Raccoonaires representaria que són aquesta gent, no? Que és gent d'aquest fòrum que després de la guerra doncs decideix unir-se i fer una banda. I, bueno, aquests te'ls vas trobant conforme avança el joc i, bueno, intenten fer els seus plans, no? Com el Team Rocket feien, també. I, per altra banda, els del CNI tenen uns plans diferents que també vas descobrint conforme avança el joc.
Perquè el que hem d'explicar és que, ja ho estàs apuntant, en aquest joc pràcticament el que aconsegueixes és transportar el que seria part de l'imaginari català a l'univers de Pokémon.
Sí.
Per exemple, una de les coses que fa gràcia quan hi jugues és que les botigues de Pokémon estan inspirades en el bon preu, o hi apareix sí. una ruta que va cap al turó de l'home, o...
Sí, bueno, clar, els llocs són llocs que existeixen. Bueno, intento sempre fer-ho el més fidel a la realitat, no? Bueno, el que permet el disseny del joc. Però, per exemple, a Girona també hi ha el pont d'Eiffel, no sé si el coneixeu, que, bueno, és un pont que hi ha al riu que té una estructura de ferros vermella. Bueno, jo què sé, són coses característiques que hi ha a les ciutats, doncs les intento ficar sempre que surt una ciutat nova perquè, bueno, va per etapes, això també. O sigui, és un joc que no està desenvolupat del tot i...
Sí, sí, ara ho explicarem, clar. Sí. Però bé, hem de dir això, que el joc va per etapes i, primer de tot, una cosa que a mi m'ha fet molta gràcia és dir d'on arranca el joc.
Doncs sí, comença a Sant Esteve de Palautordera, un poble del Baix Montseny. Com som d'aquí, doncs volia ficar alguna cosa representativa i que, clar, era un poble petit, igual que comences a Pueblo Paleta als jocs, no? Que comences a un poble així que suposo que és menys conegut i vas avançant. I, bueno, així em va sortir la vena patriòtica i vaig dir, ficaré un poble del Baix Montseny.
I tant, ben maco. I el joc, almenys fins on he arribat jo, comences avançant cap a Girona, però per quines ciutats més passarà?
Vale, això és una cosa que jo tinc pensat, però que conforme vagi desenvolupant el joc pot anar canviant. Però en principi hi ha les ciutats principals, no? Bueno, hi ha les capitals de... Bueno, totes les capitals, no? Sortirà Barcelona, sortirà Girona, bueno, Girona ja ha sortit, Lleida, també bueno, aniràs fins a Alacant i també a les Illes i també a Perpinyà. I ja potser surten alguns pobles més petits que ja aniré triant això mentre anem arribant.
I escolta, el procés aquest de crear un joc de Pokémon, abans ho parlàvem amb l'Adrià, ens imaginem que deu haver estat molt difícil i que hi deus haver dedicat moltes hores.
Sí, però jo no treballo directament, o sigui, no faig jo el joc en si, no faig la programació, perquè hi ha un programa que es diu Pokémon Essentials que serveix per això, no? Per crear el teu propi joc de Pokémon. I ja et venen amb unes bases fetes, és com un editor. Bueno, amb l'RPG Maker, no sé si el coneixeu, és també és un programa per fer jocs, doncs està basat en aquest programa. I, bueno, hi ha coses que sí que he fet jo i coses que no, que ja venien fetes, o sigui que m'ha estalviat molta feina això. I també ja tenen un fòrum on quan et surt una errada, doncs t'ajuden a solucionar-la. I, per exemple, els dissenys dels entrenadors, doncs me'ls ha fet algú que sabia de disseny, no l'he fet jo, saps? Jo vaig demanar ajuda i em van dir, sí, sí, jo et dissenyo això. I mira, surt una que fa un disseny d'un bastoner i ja és un enemic que et trobes, saps?
Perquè, per fer-nos una idea, més o menys, quant temps hi has dedicat a desenvolupar el joc? De moment, perquè ja ho hem dit, que encara falten moltes actualitzacions per poder-lo acabar.
Bueno, realment no ho he comptat, perquè com jo m'ho prenc com algú que faig amb el meu temps lliure, com un hobby, no? Com podria estar jugant a un videojoc, doncs estic creant aquest. No sabria dir-te quantes hores he dedicat, però porto uns mesos fent-ho i cada setmana intento fer... Bueno, sempre cada setmana faig alguna cosa, no? I dedico algunes hores. No sabria dir-te quant de temps, però...
Perquè una de les coses que hem de dir, tu aquest joc, l'estàs fent de manera altruista, quasi que és un regal que ens fas a tots els que de petits havíem jugat als Pokémon.
Sí, sí, bueno, clar, no hi ha cap benefici d'això. Bueno, les visites del YouTube ja està, no? Però res, sí, ho faig de forma altruista, igual que tots els que estan col·laborant, que bueno, a la pàgina on es descarrega el joc tinc que hi ha la llista dels noms dels usuaris que han col·laborat.
Vaja, que no el fas per guanyar un benefici, simplement el fas per pur amor a l'art, no? Que
sí,
podríem dir.
Exactament, sí, sí.
Perquè ara que potser algú ens està escoltant a casa i se li interessa pel joc, la gent que vulgui jugar, què ha de fer?
Bueno, en principi, si fiques Pokémon Process al Google, t'hauria de sortir. Però si no et sortís, pots anar al meu canal de YouTube, que és a l'Arrel, i l'últim vídeo penjat que hi ha ara mateix és de... Bueno, i si he pensat algun més, doncs es pot buscar, però en principi l'últim que hi ha és aquest, i allà mateix hi ha un enllaç que et porta al fòrum on està penjat el joc. També hi ha un tutorial que et diu com instal·lar-te'l. Tot i així, el que has de fer és molt simple. Simplement, ara a la pàgina aquesta, descarregues, el botó que fica descarregar, t'envia a un lloc on et fica la informació de la nova actualització, de l'última que hi hagi, sempre ho vaig canviant, o sigui, quan fico una actualització nova ho fico allà i ja està, i tu descarregues i executes des de Windows. En altres plataformes, doncs és, bueno, el Mac crec que has de fer servir un programa, també ho fico allà a la pàgina, també fica com solucionar-lo, i també hi ha algun problema amb Ubuntu, però que estic mirant de solucionar. I pel mòbil, que m'agradaria que es pogués jugar al mòbil, encara no es pot, perquè el programa aquest va ser on jo edito el joc, encara no està preparat per ser executable allà. i bueno, he estat mirant, però hi estan treballant. I quan jo estaré atent i quan estigui apte per ser jugat als mòbils, doncs ho ficaré, perquè crec que és algú que farà que la gent hi jugui més, no? Perquè és més fàcil jugar quan estàs al tren o quan tal, que quan estàs a te casa, que ja tens més coses per fer.
I tant, o sigui, de moment el tenim per Windows, per Mac, per Android haurem d'esperar. Però, escolta, saps com van les descàrregues de moment? La rebuda que té el joc és bona?
Aviam, la publicitat que li he fet aquesta setmana. El que hi havia abans era amb els usuaris del fòrum i la gent que ja entrava i que ja el trobava per casualitat o coneguts. De moment no ha arribat a les 100 descàrregues, però estic esperant que ara que l'estic fent més publicitat i donant-li més bombo, doncs que aviam si té més
tant,
èxit.
Ja veuràs que ara que has vingut aquí al Cafè de Punset Ràdio, sí, el número no? de descàrregues començarà a pujar d'una manera desorbitada.
Això esperem.
En tot cas, jo que sóc un dels que l'ha provat i que m'ho estic passant molt bé jugant-hi, tinc una pregunta, com a fan que era de Pokémon, quan apareixerà el Pikachu?
Ah, això és sorpresa. Jo, els continguts que no són estrictes del joc, no acostumo a donar pistes. Hi ha molts continguts ocults, això és una cosa que també m'agrada molt fer. Bueno, ara donaré una pista, però pels que hi vulguin
exclusiva
jugar...
Exclusiva per al Cafè de Punset Ràdio.
Però els tres Pokémons inicials, o sigui, la versió que tinc ara, que és la 2.2, ja es pot trobar. No els trobes a la trama inicial, però fent X coses, trobant un objecte i parlant amb una altra persona, doncs desbloqueixes parts que... O sigui, parts del joc que et porten a on pots trobar aquests Pokémons. Doncs... I el Pikachu encara no està, però més endavant.
Jo volia fer-te una pregunta. Tu dius que és un joc de Pokémon que es dedica a explorar els països catalans, no? Com si fos el mapa de Pokémon. Jo, per exemple, amb aquest joc puc anar als boscos de Santa Fe i trobar-me per allà Pokémons per allà al mig, o és una mica més tancat, això?
Bueno, de moment la ruta del Turó de l'Home està clausurada.
Sí, ja, clar, això és, ja hi ha uns límits, no? De tot el, ja no puc fer tants mapes, a part de tot el temps que comporta, doncs, i també perquè, clar, saps, ho haig de dissenyar jo i m'agrada també fer coses de llocs on he estat i que conec, no? Que em puc informar bé si són coses més concretes, potser no. I també és l'espai del mapa, del joc, pot no donar l'abast per ficar en unes dues ciutats que estiguin molt juntes o coses així, doncs té unes limitacions. I clar, bueno, jo aniré ficant més o menys coses que quedin bé al mapa i que alhora doncs, siguin identificatòries o bueno, interessants.
I una cosa que també hem d'explicar als oients, que ara potser m'estaré colant, però si no m'equivoco, és el primer joc de Pokémon en català que es fa, no?
Sí, de fet, ara mateix, bueno, tot el joc estava en anglès, no?, quan vaig començar a editar-lo, i hi ha moltes parts que qui jugui veurà que estan en anglès quan guardes el joc, perquè bueno, això no sé si ho vaig arribar a canviar a l'última versió, però ho vaig canviar a poc, no? Perquè has de canviar l'script i és molt complicat, perquè està tot no és un document amb els textos en anglès que els has de fer en català, sinó que has d'anar buscant a quina part de l'script està aquell text i canviar-lo, no? Llavors és una cosa que a cada versió intento fer un tros més. A part d'això, bueno, el que deia, el fòrum aquest també vaig ficar un document amb tots els atacs i les seves descripcions que estaven en anglès i me l'han traduït tot, que hi ha 500 atacs. I bueno, és això, que està ara... Sí, bueno, que jo sàpiga, no hi ha cap altre en català.
Doncs imagina't, a més, quina primícia. Un joc de Pokémon en català i que sobrepassi als països catalans. I a mi el que m'ha fet més atractiu al joc és que hi trobo un punt, potser no de crítica social, però sí de molta ironia, un punt de paròdia a la nostra societat. No sé si creus que és el que es fa més agraït per la gent que hi juga.
Bueno, per mi sí, a mi jo és el que m'agrada més del joc, és ficar o crítica social o bueno, crítica a tot. Jo crec que aquí no salva ningú. Sí, hi ha crítica per tot arreu, humor i sàtira, sí.
I com se't va ocórrer que el joc estigui ambientat en un ambient de postguerra, no?, en aquest sentit? Com se't va ocórrer la idea?
Bueno, és que volia fer una mica congruent, no?, que hi haguessin Pokémons. I era una mica absurd que hi haguessin Pokémons si no ha passat res.
D'un dia per l'altre,
sí.
Vaja, no?
I no sé, vaig pensar que seria graciós. A més, així també argumentaves perquè són països catalans i estan com independitzats, no? I també que tot és diferent, no? Perquè, bueno, una de les coses que passa a la trama, que, bueno, això encara no hem arribat, però, bueno, ho he anat explicant una mica, a dins del joc, els líders dels partits polítics s'han enfrontat, no?, i s'han marxat cadascú a una ciutat diferent. I els gyms Pokémons, cada gym serà una seu d'un partit. Bueno.
I escolta, i una cosa que em ve al cap, no sé si a nivell de programació és possible o no, però em faria molta gràcia. T'has plantejat la idea de crear alguns Pokémons catalans?
Bueno, sí que es pot fer, però no crec que... És molta feina, crec. I, bueno, de moment m'agrada la part que... O sigui, que jo crec que és la part del metagame, no? La part del joc en si, m'agrada deixar-la com està. O sigui, com són els jocs de Pokémon originals, no? Que hi hagi els mateixos Pokémons i... sense modificar, i llavors modificar tot l'altre, no? Que és la història i això.
però suposo que el Pol es referia, no sé, potser en crear un Pokémon així llegendari, entre cometes, català, no?, en aquest sentit, i deixar-ne un com a últim recurs a l'hora de passar-se el joc al 100% i aconseguir el Pokémon català.
No ho havia pensat, però m'ho apunto.
Imagina't, no? Vull dir, estàs al 99,99% i et falta capturar un Pokémon nou català.
Sí. Bueno, seria graciós, en veritat. Sí.
Si ho acabes fent, si tens a nosaltres, eh?
Vale, va, et ficaré a la llista aquesta de col·laboradors.
Aquests bojos de la ràdio. Escolta, Isi, què acabarà abans? Tindrem el Pokémon procés abans o acabarà el procés polític català?
Estic bastant segur que el Pokémon procés acabarà abans.
Doncs escolta, Isi Sánchez, moltes gràcies per haver vingut al Cafè de Ponset Ràdio a portar-nos aquesta idea que almenys a mi m'ha resultat molt sorprenent, el Pokémon procés. Ja et dic, hi estic jugant i m'ho estic passant molt bé. M'has fet recuperar el nen que tens dins. Espera, abans de marxar, l'Adrià et vol dir una cosa.
Hi ha alguna referència als 18 mesos del procés que... No sé, he vist...
Pot sonar... Crec que hauràs de jugar per descobrir-lo.
Vale.
Però segur que hi ha alguna.
Doncs això mateix, qui vulgui jugar al Pokémon procés, ja sap, pot trobar-ho a través de Google, posant Pokémon procés, sinó al teu canal de YouTube, a l'Arrel. Exacte. Allà hi troba un tràiler magnífic del joc que fan entrar a les ganes de jugar-hi i desitjar-te tota la sort amb aquest projecte i esperem que tingui la màxima difusió possible.
Moltes gràcies.
Bona nit, Isi.
Gràcies, bona nit.
Obrim el Cafè de Ponset Ràdio, el nostre espai dedicat a la política, amb l'Oriol Valentí, que avui ens porta un tema que crec que ve de molt, molt lluny, que és quan es barreja la política amb la religió. És així, no, Oriol?
Sí, senyor, avui parlarem de política i religió i, com has dit, és una cosa que ve de molt lluny, gairebé et diria des de temps immemorials. Hem de pensar que els faraons egipcis ja molts anys abans de Crist ja es consideraven els representants de Déu a la Terra. Llavors, també en la mateixa línia tenim els emperadors romans, en la mateixa línia tindríem les monarquies de l'edat mitjana. Vull dir, és una cosa que el debat política i religió no és una cosa que vingui d'ara, sinó que ja ho portem molts i molts i molts anys arrossegant-ho.
Home, i tant, si ens parles de faraons, imagina't si ha passat anys.
Sí, senyor.
Tot i que algú sembla que visquem a la mateixa època.
Home, Pol, tu ets el faraó del programa.
No sé si prendre-m'ho bé, això, o és que m'estàs tornant a punxar.
T'està dient que tens un element quasi diví, diguem-ne. Vull dir,
exacte.
Compte.
No contestaré.
No em volia estendre massa en el tema històric de religió i política i volia ja centrar-me una mica més en quina evolució ha tingut el paper de la religió dins de l'estat espanyol. Hem de tenir en compte que Espanya, com si diguéssim, trenca amb l'antic règim, per dir-ho d'alguna manera, per primera vegada el 1812, tot i que després hi tornaríem amb la monarquia de Ferran VII.
O sigui, Oriol, antic règim entenem el règim que hi havia instaurat a Europa abans de la Revolució Francesa, o sigui, el feudalisme.
Exacte. A França el trenca en el 1789, nosaltres segurament el 1812 amb la Constitució de Cádiz. Doncs aquesta Constitució encara definia Espanya com un estat confessional i, per tant, no hi havia llibertat religiosa. Després hi ha un seguit de successos, no ve a compte explicar tot el segle XIX espanyol perquè tindríem per fer tres programes i encara no hauríem acabat. En tot cas, el que sí que voldria dir és que no tindrem un estat lliure de religió fins a la Segona República, en la qual la Constitució defineix Espanya com un estat laic. Avui en dia no tenim un estat laic amb la Constitució de 1978, sinó que tenim un estat aconfessional.
Aquest terme és molt interessant, perquè a vegades tendim a parlar de laic i aconfessional com la mateixa cosa, però no ho és, oi?
No ho és. En aquest sentit, si mirem el tema en sentit progressista, diríem que en tema religiós la Constitució de la Segona República és més progressista que no la de 1978 en termes religiosos, perquè un estat laic és un estat en el qual el poder polític és completament independent del poder religiós. O sigui, en aquest sentit hi ha completa llibertat religiosa, només faltaria, però sí que l'estat se'n desmarca per complet. En canvi, en un estat aconfessional sí que hi ha llibertat religiosa, que és el que tenim avui en dia, però això no impedeix a l'estat donar certes ajudes a una religió en concret i establir-hi uns certs vincles. Avui en dia, sense anar més lluny, quan qualsevol oient ha fet la declaració de la renda, li surt una creueta, que és la creueta de l'Església. Per tant, d'alguna manera, són diners públics que se'n van a parar directament en una institució religiosa.
Encara hi ha una espècie de nexe entre el que diríem la política institucional i la religió com a institució.
Exacte. Jo us volia plantejar una pregunta, ben introduït ja el tema. Vosaltres, quan us pregunten o quan us plantegen aquesta dicotomia, religió i política, què us ve al cap?
Home, a mi el primer que em ve al cap és l'assignatura d'història de l'escola. Parlant clar de quan estudiàvem les guerres santes i les creuades i les grans batalles religioses. La Pepa, que abans en citaves, també em ve al cap. Però si ens ho demanes més encara en l'actualitat, a mi el que em ve al cap és el terrorisme d'arrel islamista, o sigui Al-Qaeda o Estat Islàmic.
Sí, i m'ha agradat quan has dit això de les creuades, perquè seria una mica en sentit invers, no? En l'edat mitjana eren els cristians, no? El papa que reunia els exèrcits cristians i els enviava a Terra Santa, Jerusalem, a fer fora els musulmans, i ara és al revés, no? Vam sentir unes recents declaracions d'Estat Islàmic que deien que tornarien a conquerir la península Ibèrica i tornarien a restaurar l'Al-Àndalus. Mm. En aquest sentit, podríem establir una mica el paral·lelisme. Doncs sí, senyor, avui en dia segurament el gran conflicte polític i religiós del moment és el terrorisme jihadista. Algú de vosaltres sap d'on ve el terrorisme jihadista, tant que se'n parla avui en dia?
Quan dius d'on prové, et refereixes a Estat Islàmic o a...
Al-Qaeda, totes aquestes faccions radicals de l'islam.
Sí, jo... Evidentment no sóc expert, però et diria que la jihad és un concepte que apareix al Corà, que hi ha dos tipus de jihad. La jihad interior, que és ser un bon musulmà, i la jihad exterior, que és practicar la guerra santa.
Jo, segons tinc entès, tampoc sóc expert en l'Alcorà, però jo escoltava una catedràtica experta de la Universitat de Barcelona que deia que la jihad només apareix una vegada en l'Alcorà, que deia que, em sembla, no apareixia amb el terme jihad, com es diu, sinó que era un terme molt semblant, i que, segons deia, doncs, l'Alcorà ho contemplava com una guerra, si se li pot dir així, interior. No, el terme aquest exterior jo no l'havia escoltat, sinó en la interpretació que en fan els propis jihadistes.
Sí, a veure, jo quan dic guerra exterior, a risc d'equivocar-me, el que no vull que cap oient entengui és que estic dient que l'Alcorà el que diu és que s'ha d'anar a matar la gent, que seria el sentit més convencional amb el que entenem una guerra. Si no, guerra santa entenc que és un concepte més ambigu i abstracte. Però en fi, Oriol, com que jo no sóc expert en islamisme, segueix tu.
Bé, en tot cas, el terrorisme islàmic, com l'entenem, si així es pot dir islàmic, perquè em sap greu vincular-ho a l'islam, perquè jo em sembla que totes les religions tenen un rerefons ètic, que totes van allà mateix, dubto que hi hagi, o si més no, dubto no, és que és així, no hi ha cap religió que digui que matis, no hi ha cap religió que digui que robis, que no siguis tolerant, que no siguis respectuós, els principis ètics de totes les religions són els mateixos. Després, a partir d'aquí, cadascú ho interpreta d'una manera i una altra, i per tant...
El problema és l'ús que se'n fa de la religió com a eina per aconseguir una espècie de poder.
Exacte, per tant, dir terrorisme islàmic, em sap greu posar la paraula islàmic darrere, perquè és una mala interpretació.
De fet, Oriol, el que seria interessant diferenciar, una cosa és l'islam, que és la religió i les creences, l'altra és l'islamisme, que és fer un ús polític del que seria la religió, l'islam. I per això crec modestament que és més adequat dir terrorisme islamista que terrorista islàmic. Perquè islàmic vol dir que pertany a l'islam, islamista vol dir que pertany a aquells que fan un ús polític de l'islam. I també una altra cosa a matisar. Dir que algú és islamista, o sigui, que fa un ús polític de l'islam, no vol dir que sigui algú que cregui que s'ha de fer un ús violent de la religió. Pot existir, i existeixen corrents islamistes que són pacífics i inclús pacifistes.
Amb això et dono tota la raó. On te volia anar a parar és que aquest tipus de terrorisme, tal com el coneixem, neix el 1978 amb la invasió soviètica de l'Afganistan, allò que deia que no es pot entendre res sense la Guerra Freda, la meva frase estrella. en aquell, torno a posar una mica en context, hi havia un govern prosoviètic, el qual és víctima d'un cop d'estat, i el govern legítim demanarà ajuda, el govern legítim que ha estat enderrocat demanarà ajuda a la Unió Soviètica, que enviarà les seves tropes per restaurar el govern. Els Estats Units entenen que el que ha fet la Unió Soviètica ha estat violar les fronteres d'un país, que per tant s'ha intromès en afers interiors, i llavors el que fa és potenciar una sèrie de faccions, de grups radicals, per anar en contra dels soviètics, que és una mica aquella famosa frase que diuen els soviètics van entrar però no en van sortir. I aquests grups que van potenciar els americans, molts acabaran derivant en el que avui en dia coneixem com Al-Qaeda, com Estat Islàmic, amb aquesta sèrie de grups. Per tant, podríem dir que els Estats Units va crear un monstre que avui en dia se li ha acabat girant en contra. Jo, en aquest sentit, avui no volia tant parlar de història, parlar tant de política com una mica més de religió i una mica causes sociològiques. Realment penseu que la causa final del terrorisme és realment la religió?
No. De fet, jo el que crec, Oriol, és que el que justifica el terrorisme no pot ser que el justifica, sinó la finalitat que persegueix és més aviat aconseguir el poder. O sigui, què vol dir poder? Poder decidir sobre la població, poder decidir sobre un territori que la ideologia del terrorisme considera que li pertany, i en general poder sotmetre tota persona que no pensi com els terroristes creuen que s'ha de pensar. La religió em sembla més aviat un pretext o una justificació per iniciar una guerra,
una
que no pas
la
finalitat en si.
És una eina que agafen una sèrie de moviments concrets per d'alguna manera arribar a un altre fi, que en aquest cas podia ser el poder o podia ser aconseguir el que sigui, no? Però fixeu-vos com la religió, si no hi hagués religió, segurament l'excusa o l'eina seria una altra. Jo crec que simplement serveix de nexe per unir justament la política i el poder i fer servir i parlar en nom de Déu per no sentir-te d'alguna manera deslegitimat per fer-ho. Si tu t'agafes en nom de Déu i tens creença en això, al final el que faràs és aconseguir-ho al màxim. No t'ho posaràs en dubte per res, perquè ja estàs parlant en nom de Déu, no? És com...
Jo aquí volia anar a parar, meu respost, la pregunta una mica a mitges, perquè sí que realment estic completament d'acord amb nosaltres. Jo on te volia anar a parar és que realment la causa no és la religió, com molt bé dieu, la religió, penso, des del meu punt de vista, és una eina, sinó que jo penso que la causa l'hem d'anar a buscar en el nivell formatiu, en l'educació de la població, en els conflictes que ha patit, perquè avui en dia no tenim un catolicisme radical, terrorista. No tenim un terrorisme catòlic ni un terrorisme protestant. Em podríeu dir, home, això és perquè el món occidental, la religió predominant és el catolicisme i, per tant, no s'ha d'imposar sobre ningú. I també us donaria tota la raó. Però jo, en aquest sentit, el que volia anar a parar és que, consultant una mica l'índex de desenvolupament humà dels països d'on es considera que és la font del terrorisme islàmic, tots aquests països d'Iran, Iraq, Pakistan, Síria, tenen un índex de desenvolupament humà proper a 0,5-0,6.
O sigui, estaríem parlant d'un IDH més aviat mitjà-baix.
Un IDH més aviat a mitjà-baix. I llavors, jo realment el que m'he plantejat és mirar llocs on hi haguessin conflictes i comparar-los amb l'IDH una mica, però no conflictes qualsevol, sinó conflictes en quant a interpretació d'uns dogmes de manera estrictament radical. I he trobat un cas molt, molt, molt curiós, que potser molts em direu estàs pixant fora de test, però penso que realment és bastant explicatiu de que el nivell formatiu o l'índex de desenvolupament humà és a vegades causant de certs conflictes. Per exemple, a Argentina existeix una religió, no sé si ho sabíeu, que es diu religió maradoniana,
N'hem sentit a parlar, almenys jo...
Que adoren el que va ser jugador de futbol, Diego Armando Maradona.
En sentit estricte.
En sentit estricte.
Jo pensava més que era una espècie de...
No, una religió, sí. Clar, Maradona...
Com formes part, Oriol?
No, jo...
Tenint a Messi, tenint a Messi, no?
No, a veure, com a jugador de futbol era molt bo, però clar, fer una religió d'una persona que sapiguem que ha tingut els problemes que ha tingut durant la seva vida... Clar, llavors tu mires a Argentina com es prenen aquesta gent els esports com el futbol, veus que cada any hi ha no sé quants morts per al futbol, veus coses com aquestes i llavors et vas a preguntar, ostres, sí que l'IDH d'Argentina és lleugerament més alt que el d'aquests països, no us penseu no massa, l'Argentina està a 0,7 i poc, vull dir, és una dècima per sobre, no és per res d'altre món. Llavors, per exemple, he mirat Mèxic, on tenen, per exemple, problemes, molts problemes amb els càrtels de la droga, també tenen una idea que semblant al d'Argentina. Llavors, per tant, jo penso que d'una manera no tan radical, evidentment, que l'estat islàmic, l'islamisme radical, és un problema molt més greu que en aquests llocs, però clar, en tots els casos el que ens trobem és que els països conflictius, en podríem dir una llista més, són aquells països en els quals el nivell de formació, el nivell d'estudis és bastant baix, on hi ha un, entre cometes, baix nivell de vida, on hi ha molts conflictes, on hi ha, entre cometes, podríem dir un buit de poder, i per tant això provoca el sorgiment de conflictes. Evidentment, ja ho he dit, és molt difícil fer un paral·lelisme perquè evidentment comparar el context d'Argentina o de Mèxic o de qualsevol país de Llatinoamèrica amb Iran, Iraq o el que sigui és molt agosarat i segurament no és ni rigorós ni és fidel, però clar, sempre en tots els llocs on hi ha conflicte et trobes que hi ha un baix nivell d'estudis i en canvi en els llocs on no hi ha conflicte et trobes que en canvi el nivell d'estudis, el nivell de vida de la gent és molt més elevat. Jo, en aquest sentit, el que volia dir és que a vegades, com parlàvem d'estigmatitzar amb la religió, aquí parlem de que la religió islàmica és molt radical. Jo m'agradaria tirar uns quants anys enrere i veure què passava a l'edat mitjana, com era el catolicisme i com era l'islamisme.
I a mi, de fet, abans de fer aquest... d'intentar rebatre aquesta afirmació que l'islam és una religió radical, primer de tot dir que hi ha una cosa que se'ns escapa. A vegades tendim a associar islam amb estat islàmic. L'islam té 1.300.000 practicants al món.
Sí, però...
És que simplement no els podem posar tots al mateix sac, per decència.
Evidentment. No, però jo el que vull dir és que avui tenim una interpretació radical de l'islam, però és que el catolicisme també tenia una interpretació radical. Aquí a l'edat mitjana, amb la contrarreforma, es crea l'església, els dominics, creen la Santíssima Inquisició i aquí, per exemple, a l'Albufera de València, totes les cases de les persones musulmanes que no tenien la creu a sobre de la casa es cremaven, es feia crema de bruixes, a qualsevol dona que practiqués les cures medicinals. Teníem un gran metge universal com era Miquel Servet, que era valencià, que és el descobridor de l'aparell circulatori que se'l va executar per nigromància. Per tant, el catolicisme, en els seus orígens, no era pas menys, si més no, no tenia interpretacions menys radicals de les que avui en dia es fan de l'islamisme. Vull dir, aquí tota religió se li poden fer les seves crítiques i aquí està allò que comentàveu abans del buit de poder. Quan una religió és forta, els seus seguidors tenen un alt nivell de benestar, tendeixen a obrir-se, com passava amb l'imperi otomà a l'edat mitjana, que era un gran imperi, només pel fet de formar part de l'islam a Bagdad, diria que tenies aigua, menjar i una habitació, un sostre de manera gratuïta, i aquí, en canvi, que teníem una religió molt més tancada amb grans problemes socials, doncs passaven aquestes coses. Ara s'ha girat la truita. Doncs, per tant, ara, al girar-se la truita, el que tenim és un catolicisme segurament més obert, tot i que tampoc per tirar coets.
Bueno, hi ha moltes branques del catolicisme. Hi ha gent que està vinculada al catolicisme que políticament es pot situar en l'espectre de l'esquerra, inclús de l'esquerra més radical, sí. Sense posar-li un sentit pejoratiu a la paraula.
No.
Hi ha gent que es pot situar als sectors pràcticament sí, d'extrema dreta.
El senyor Oriol Junqueras, que és definit d'esquerra, està considerat, ell mateix es defineix com un gran catòlic, i de la mateixa manera una altra persona de l'ultradreta es pot definir com, també com a catòlic. I abans d'acabar, jo el que m'agradaria dir és la gran incidència sociològica que té la religió en la societat, allò que deia que depèn com interpretem la immortalitat tindrem una societat a una altra. Jo volia posar el gran exemple entre catòlics i protestants. Els catòlics interpreten la immortalitat com que els catòlics ens salvem en grup, en canvi els protestants se salven individualment. Per això el protestantisme s'ha vinculat molt al capitalisme, el llibre de Weber de l'ètica protestant i l'esperit del capitalisme. Això què provoca? Provoca que a l'Església Catòlica els capellans llegeixin ells sols la Bíblia i els seus seguidors, els fidels, en canvi, simplement vagin allà i escoltin. Com que no estan obligats a llegir, tenim esglésies fosques amb una... i on segurament només està il·luminat l'altar perquè tingui llum el capellà per llegir. En canvi, l'Església Protestant se salven individualment. El que aquí diríem el capellà ja és només un pastor, però cadascú porta la Bíblia, cadascú la llegeix. Allà sempre han estat obligats a llegir. Per tant, això ha provocat que en allà tinguin unes esglésies molt il·luminades i on la gent, això, per nassos ha estat obligada a llegir, i avui en dia, o si més no, quan van entrar en el segle XIX, segle XX, en aquests països no hi havia analfabetisme.
Consideraven més desenvolupats els països que practicaven el protestantisme que el catolicisme.
En contraposició amb els països catòlics, que hi havia una gran taxa d'analfabetisme. Mira ara Europa com està partida, l'Europa del sud i l'Europa del nord. Mira el desenvolupament d'uns i altres i mira quina religió tenien uns o tenen uns i quina religió tenen altres.
El protestantisme va servir com a, com diguem, punt d'obertura perquè la gent pogués accedir d'alguna manera no solament a la Bíblia, sinó a altre tipus de cultura en aquest sentit, i això també va provocar, suposo, que l'avanç social en aquest tipus de països també fos millor que el nostre, perquè en el nostre, doncs clar, l'analfabetisme, doncs al final no és que solament no puguis llegir la Bíblia, és que tampoc podies accedir a cap altra disciplina. I d'alguna manera aquella que el protestantisme estigui lligat a la lectura individual i la interpretació individual de cada un, de cada individu, després pots accedir amb aquestes habilitats que et dona el fet de llegir la Bíblia, doncs pots accedir a una altra disciplina i d'aquesta manera avançar en el teu coneixement personal, no? Vull dir, aquí no donaven l'opció, això.
Fixa't qui inventa la impremta.
Gutenberg.
D'on era Gutenberg? Alemany. Quin és el primer llibre que escriu Gutenberg a mà?
La Bíblia. Perquè era una cosa útil per la gent poder tenir una edició de la Bíblia a mà, no?
Exacte. I tothom...
Quan dic a mà vull dir a l'abast.
Però exacte, per això que deia, que tothom necessitava llegir la Bíblia. Fixeu-vos, és que avui negar la influència del protestantisme o del catolicisme en el desenvolupament sociològic em sembla, de veritat, no tenir en compte un factor molt, 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 molt important, per no dir bàsic.
Doncs, Oriol, crec que, almenys personalment, les conclusions que es poden extreure d'avui és que ni es pot culpabilitzar la religió de tots els mals, ni tampoc se li poden atribuir tots els èxits, perquè amb el que hem estat parlant d'aquesta estoneta, a través de la religió s'han aconseguit coses molt importants, també s'han fet grans barbaritats, i que al final, a títol personal, crec que el millor és la llibertat de culte per cadascú, que cadascú es pugui expressar lliurement, pugui adorar els déus que consideri, i sobretot fer-ho amb respecte pels altres.
Sí, senyor. Mora na filosofia pra que rimar
amor i dor. Adrià Giró, filosofia. Avui has dit que ens portaves un tema que a mi em sembla apassionant, que ja t'ho he dit, que és una cosa que em pregunto moltes vegades i que mai sé què respondre. Si és bo viure per sempre, si és bo tenir la immortalitat.
Doncs sí, Pol, el tema de la immortalitat la veritat és que és apassionant perquè d'alguna manera t'obre a múltiples interpretacions i múltiples possibilitats de saber exactament les conseqüències de viure eternament o no. O sigui, el titular és si seria bo viure eternament. D'alguna manera aquesta qüestió està implícitament lligada a dues problemàtiques que jo crec que són fonamentals. En primera instància està relacionada amb el valor sagrat atribuït a la vida i en segon lloc a la possibilitat d'allargar la vida en tant que progrés científic. Primer de tot, em sembla que seria important plantejar la següent pregunta. La vida humana és sagrada? Si posem l'exemple del problema de l'eutanàsia, sabreu per on vull anar. Jo crec que aquest és un problema molt actual, que d'alguna manera en els últims temps també se n'ha parlat, i jo crec que justifica aquesta primera visió d'aquest valor sagrat atribuït a la vida.
Pot ser la vida humana sagrada, però depèn de cadascú l'ús que en vulgui fer. Perquè amb això que ens parles de l'eutanàsia, al final és la decisió d'algú decidir morir.
Sí, sí, però hi ha exactament aquesta opinió i l'opinió contrària. És a dir, els que l'ataquen, normalment això s'agafen aquesta qualitat sagrada de la vida humana. En aquest sentit, l'ésser humà no pot decidir quan posar fi a la seva pròpia vida, no? I els arguments, diguem-ne, que es podria això relacionar amb els arguments que es donen per l'avortament, no? Que són molt semblants. Veiem que aquí el factor religiós és molt important. La vida està per sobre de la teva pròpia llibertat. I llavors hi ha l'altra vesant, que és la que has pogut ja començar tu, que els que estan a favor, diguem que es recolzen sempre en l'autonomia del propi ésser, i diguem que es pot tenir el dret a la vida, però no l'obligació, en el fet de prendre una decisió sobre, en aquest sentit, l'estat que puguis estar en el fet de decidir fer o realitzar l'eutanàsia.
En aquest sentit, jo això ho trobo una mica contradictori, perquè principalment les forces que estan en contra de, per exemple, l'eutanàsia o fins i tot de l'avortament, acostumen a ser les forces que s'acostumen a situar a la dreta. Curiosament, les forces que s'acostumen a situar a la dreta són les més properes a defensar el capitalisme. En la mesura que el capitalisme defensa la propietat i que cadascú és propietari de la seva pròpia vida, hauria de tenir la llibertat de poder escollir.
Però és molt contradictori això, perquè si t'hi fixes moltes vegades, justament els arguments que donen des de la dreta és que... A mi em feia molta gràcia en una sèrie que miro a vegades, que hi havia un personatge que és molt de dretes, molt neoliberal, molt conservador, que li diu a la seva filla que està embarassada: l'avortament és l'única forma de matar que no ens agrada. Vull dir, com que d'alguna manera fan servir això per aguantar d'alguna manera aquesta particular visió de que la vida és sagrada, i normalment quan s'associa a la dreta és que darrere normalment solem associar, no, és el que has dit, potser alguna, hi ha certes excepcions, no? que algú que pugui estar més cap a l'esquerra pugui ser catòlic, com l'Oriol Junqueras, però normalment s'associa al perfil de conservador, capitalista, catòlic o protestant, religiós, de dretes, i que fa aquesta espècie d'argumentació sobre la vida humana en tant que sagrada, i com que és sagrada, nosaltres no tenim el dret de decidir treure'ns-la, perquè no, perquè està per sobre d'això.
Clar, aquí també, quan he dit la dreta, he generalitzat segurament massa, perquè dins de la dreta...
Sí, ja, tot ho has dit abans.
La dreta, no, segurament hem de diferenciar els que estan a la dreta, segurament en el sentit econòmic, que serien els liberals, i els que estan a la dreta en el sentit més social, que serien els conservadors. Mm. Els conservadors, que segurament són els més propers a la religió catòlica, sí que segurament tenen...
És que el tema es pot delimitar moltíssim, depèn les circumstàncies de cada element, no? Vull dir. Però clar, és això, n'hi ha alguns que li donen a la vida aquest valor sagrat, que tu no tens l'autonomia suficient per decidir treure'l de vida, en canvi, n'hi ha d'altres que recolzen en aquesta autonomia forta de... Nosotros parimos, nosotros decidimos, no en el meu cas particular, lògicament, però és aquest poder que et dona l'autonomia del propi cos per decidir, no? I hi ha aquestes dues vessants que he volgut plantejar-ho des d'aquest primer problema que jo trobo al titular. Seria bo viure eternament? Trobo que aquest primer tema atribuït al valor de la vida com a sagrada m'ha semblat interessant. Llavors també hi ha l'altra, que és la vessant que es pot, diguem, la possibilitat aquesta d'allargar la vida en tant que en progrés de la ciència, no? Des d'aquesta disciplina, això posa manifest que jo m'ha semblat dues incògnites. Hi ha un primer dubte que jo trobo, que és el següent: allargar la vida ens és favorable? Què en penseu?
Home, allargar la vida en quines condicions?
Exacte, m'ho has tret de la boca.
Qualitat de vida, temps de vida, aquí, clar.
Perquè, clar, si hem d'allargar la vida de 20 anys i passar-nos els últims 20 anys en cadira de rodes i en un llit estirats, dius, bueno...
Fixeu-vos, si esteu endollats en el tema, que el segon dubte era aquest: el procés de la ciència ens fa viure en millors condicions? Clar, és aquest problema de que moltes vegades l'objectiu de la ciència és allargar-nos la vida, però si al final el que fa, llavors tornant a agafar el tema de l'eutanàsia, ens fa simplement allargar una agonia que al final no ens ajudarà a viure millor... Fins a quin punt nosaltres podem tenir aquesta autonomia pròpia de poder exercir i dir, vull acabar amb la meva vida?
Bueno, i llavors aquí també hauríem de no generalitzar, perquè allarguem la vida, però aquí allarguem la vida, perquè aquí hi ha una gran desigualtat.
Sí,
perquè ahir mateix estava en un curset de Barcelona I potser ara no ve el cas, però em sembla molt interessant comentar-ho, que jo estava personalment en el barri de Ciutat Vella i dèiem, de les Corts de Ciutat Vella hi ha 8 parades de metro i amb 8 anys de diferència d'esperança de vida. Cada estació de metro que correm baixa un any l'esperança de vida.
I això en una ciutat com Barcelona,
en una ciutat com Barcelona.
És increïble aquest percentatge, vull dir que... No, però fixeu-vos, abans de... sembla que ja poguéssim acabar la secció i tenim la resposta. No, esperem-nos una mica. Jo crec que també abans de fer un judici de valor sobre si seria bo viure eternament millor, comencem si això per si allargar la vida té més virtuts o més inconvenients. D'alguna manera, val la pena allargar la vida quan no hi ha reciprocitat amb la qualitat de la mateixa? Des del meu punt de vista, aquí se'ns manifesta la qualitat de vida com allò relatiu. Viure molts anys sentint dolor és mala qualitat de vida. Per tant, en principi sóc de l'opinió que cadascú hauria de poder decidir lliurement sobre el seu propi ésser. I en aquest sentit jo mostro, tinc més simpatia cap a l'argument de donar validesa a l'autonomia pròpia del nostre cos per decidir. Llavors, si ho plantegem des del perfil més científic, quina és la finalitat de la ciència al final? Allargar la nostra vida? O simplement experimentar per saciar les ànsies de coneixement d'una sèrie d'èlits científiques particulars? I ara, imaginem l'exercici...
Home, a mi m'agradaria plantejar una tercera via.
Digues.
De la ciència, que potser seria dir que no allargar la nostra vida, sinó millorar la qualitat
Exacte.
De la nostra vida.
Jo penso com tu, perquè, o sigui, realment, en sentit filosòfic, allò que dona sentit a la vida és la mort. Si no existís la mort, o sigui, si la vida no tingués un final, segurament no tindria valor. Per tant, el que ha de fer la ciència és, ja que la vida té un valor, fem que aquesta vida la podem gaudir en bones condicions.
Però el que jo vull plantejar és si la ciència, com a finalitat, es planteja això o simplement el que fa és experimentar i, de rebot, es troba en que la va allargant. Si la finalitat de la ciència és, imaginem-nos, tres científics aquí, anem a allargar la vida en sentit positiu a que la gent visqui millor o... Vinga, reunim-nos, anem a experimentar, anem a passar-nos-ho bé una estona i si hi trobem el que trobem, saps? Quina és la intencionalitat de la ciència en aquest sentit? Què busca la ciència? Busca fer-nos una vida millor o simplement, per un àmbit particular i egoista del propi científic, el fet de dir, mira, jo he descobert això, o jo he descobert allò, o jo he descobert l'altre. No sé si m'enteneu per on vull anar. Que moltes vegades atribuïm una ètica en el científic a l'hora de descobrir una sèrie de millores que poden, doncs, ens poden fer viure millor, però... La intencionalitat primera, quina és? Buscar això o simplement donar-me a mi en el currículum dir jo sóc el que ha aconseguit curar el càncer? No sé si m'explico.
Jo en primer lloc et volia desmuntar una mica aquesta base. Jo vaig fer un petit curset de demografia, per tant, demògraf a poquet, només un petit curs, i una de les coses que deien, que clar, la demografia, una de les coses que parla és de l'esperança de vida, una de les coses que deien és que la demografia, s'han fet molts estudis, i no, l'esperança de vida no està tan estretament lligada a la ciència com sí a la qualitat de la higiene i la qualitat de la nutrició. I està demostrat que influeix molt més la higiene i la nutrició que no pas el desenvolupament de la ciència.
I m'imagino que, en general, l'accés a un sistema sanitari de qualitat...
Suposo que sí, que evidentment que tot influeix, no? Tampoc ho podem negar, això. Però clar, quan tu mires certs països, que segurament penso en el sud-est asiàtic, que hi ha persones que viuen molts i molts i molts anys, que arriben als 100 anys, i accés sanitari segurament tampoc... no tenen l'accés sanitari que tindrem tu i jo, i en canvi viuen més anys. Per tant, aquí hi ha algun factor que ens descuidem.
Bueno, però jo volia enfocar més des de la perspectiva de la ciència, en tant que intencionalitat dels científics a l'hora de donar uns resultats concrets a una sèrie de problemes que podem patir en la vida quotidiana, no? Pues jo no sé si la intencionalitat del científic és jo, com a científic, vull curar el càncer i vull ajudar a tothom a acabar a erradicar aquest tipus de malalties, o simplement és una qüestió particular del científic egoista amb ell mateix, que l'únic que busca és un resultat, però per ell mateix, i si s'hi troba, doncs, vale, sí, serà una ajuda per tothom, però el que interessa pel científic és ell.
Home, hi deu haver de tot, no? Depèn de l'ètica de cadascú.
Vale, doncs és això exactament el que volia plantejar. Però ara, per exemple, imaginem-nos que per un moment la ciència ens fes immortals. Això ens faria, entre cometes, això ens faria feliços? Ens aportaria més virtuts fora de viure per sempre? O potser viure per sempre no és una virtut?
No, això és el que plantejàvem abans, el que dona valor a la vida és la mort.
Doncs bé, si em permeteu, doncs introduiré a Schopenhauer, que com sabeu doncs, li tinc una especial
predilecció. Un bon amic d'aquesta casa.
Sí. L'Artur.
El bo de l'Artur.
Doncs bé, doncs, com ja algunes vegades ja hem dit, doncs Schopenhauer ens diu que viure per sempre seria perpetuar un error eternament. Per què? Doncs perquè l'ésser humà és un error amb potes, bàsicament. Schopenhauer assenyala la falta de progrés moral en la humanitat i manifesta que desitjar ser eterns seria l'equivalent a desitjar ser infeliços per sempre. Des d'aquesta perspectiva, la vida no té ni cap sentit ni cap mena de valor, i això es produeix per dos factors. Ja ho hem comentat algun cop, quan no arribem a obtenir els objectes del nostre desig ens frustrem, i el profund avorriment que apareix un cop els aconseguim provoquen que no hi hagi una satisfacció plena en l'ésser humà. La conclusió després d'aquestes dues premisses és dir que el sofriment de l'ésser humà és constant i durament entreviu. Si perpetuem aquesta idea, no sé si m'enteneu, si perpetuem aquesta idea tan negativa i pessimista de l'ésser humà en tant que desitjar ser eterns és perpetuar un error per sempre, doncs imaginem-nos, si desitgéssim això, doncs seria perpetuar un error eternament. És com si eternament, per posar un paral·lelisme més simple, 2+2, 5, 2+2, 5, no? Eternament. I suspendrem eternament perquè serà un error, no? Doncs vull dir, és aquesta mena, és aquest punt de vista.
Vigila quan vagis en els ministres d'Economia de la Unió Europea i els diguis que han de pagar pensions eternament a les persones.
Això podria donar
seria
una tercera guerra mundial.
Seria un inconvenient bastant
que no tindria mai final perquè no ens moriríem mai.
Diguem que sempre que aconseguim allò que volem, comencem a desitjar una altra cosa. Per Schopenhauer, mai estem satisfets, mai deixem de desitjar més del que tenim. I fa, jo crec, em sona recordar que l'any passat vaig posar l'exemple del milionari. I crec que ara agafa més sentit. Podríeu pensar que si jo ara fos milionari i em toqués la loteria, ja em sentiria completament satisfet a mi mateix. Però en realitat no ho estaria durant gaire temps perquè voldria quelcom que no tinc, que no posseixo, en voldria més sempre. Per això quan deia que la vida per aquest filòsof ha de ser suportable. Per Schopenhauer el sofriment és la condició bàsica de la vida, el sofriment constitueix l'ésser humà com a tal. Llavors, sorprenentment, en una obra de l'autor, del filòsof alemany, vaig trobar aquesta menció de Voltaire que crec que il·lustra el missatge que us vull transmetre i em va sorprendre bastant perquè Voltaire normalment se l'associa a un perfil bastant positiu i optimista envers la raça humana, no? Però em va sorprendre la cita i bé, us la llegeixo. La felicidad no es más que un sueño, solo el dolor es real. Y afegeix, hace 80 años que lo experimento. No sé hacer otra cosa más que resignarme y decir en mi interior que las moscas han nacido para ser devoradas por las arañas y los hombres para ser devorados por los pesares. Allargar la vida, des d'aquesta perspectiva, és un error. I bé, em va sorprendre la cita de Voltaire, em va fer gràcia. I d'alguna manera, com que comparteixo bastant aquesta idea, doncs mira, tot i que sigui bastant pessimista...
Tu sempre tan optimista.
Sí, i tant, i tant.
Algun dia ens podries portar algun filòsof positiu, no?
Bueno, aviam, depèn, no? Vull dir, ja n'he portat algun, no?
Fes Schopenhauer, positiu de mena, Voltaire, també.
Bueno, no, però Voltaire era. El que sí, passa és que en aquesta cita em sorprèn bastant. Sí. I diu que, o sigui, fa referència que ja té 80 anys i Voltaire va morir en 83, em sembla que vull dir, doncs potser al final. Però us diré una cosa, hi ha una, és més a nivell d'anècdota, que Schopenhauer se'l van trobar mort a la cadira del seu escritori amb un somriure.
Què dius ara?
Somreia, sí, sí. Aquest home?
Amb un somriure, ostres, sí.
Saps que acabes de tombar un mite, oi?
No, doncs quan vaig saber-ho vaig dir, ostres, doncs potser al final no va estar tan frustrat aquest home, no? I em va sorprendre que... Que
se'l... Va acabar amb la seva frustració.
Potser somreia perquè no hauria de patir més.
Exacte.
No sé, vés a saber, no? Però bé, em va cridar l'atenció. I em voltarà el cas contrari, que normalment això se l'associa amb el diàleg amb Rousseau en tant que un és positiu i l'altre és negatiu respecte a la raça humana. I bé, en aquest sentit, aquesta cita doncs, el deixa una mica en entredicho, que dirien.
Aquell dia es devia trobar malament.
Sí, segurament. Bé, doncs, si portéssim aquesta idea que us he mencionat de Schopenhauer, si ho portéssim més al nivell terrenal i ens deixéssim també de parlar de vegades de tanta metafísica, vosaltres, i bé, suposo que més o menys ja hem acabat de respondre, de veritat creieu que ser eterns seria bo per nosaltres? Doncs ja s'ha donat a entendre que no, que la vida té un valor, no, en aquest sentit, i que és correlatiu en aquest sentit amb parlar de la vida, que té el seu sentit és la mort, com deies tu, Oriol, fa un moment. Doncs bé, jo sutilment, jo respondria que si a mi em donessin l'oportunitat ara de ser immortal, jo diria que no. Prefereixo viure intensament la meva vida sense haver d'apuntar algun lloc, algun paper que un dia no existiré, no? A més, i també d'alguna manera el que tu deies, no? Parlant de la mort, per què tenia por la mort, no? Quan som vius, no estem morts. I quan estem morts, què ens importa? Ja no hi som, m'enteneu?
Jo voldria afegir una cosa. Jo no firmaria la immortalitat, però firmaria ser jove fins la mort. Això és un altre debat, potser.
Home, sí, perquè d'alguna manera et mantindries... Et plantes als 25 anys...
Et mantindries actiu tota la vida.
Amb 25 anys? Home, això ja és una altra cosa.
Jo introdueixo un matís, Oriol. Jo afirmaria físicament ser jove tota la vida, però mentalment potser no.
Físicament sí, no l'aspecte. Home, però, no ho he llegit...
Però el fet de viure 80 anys amb un... encara que sigui amb un aspecte físic jove, ja et dona una experiència mental.
Això que em recordo una mica a Oscar Wilde, el retrat de Dorian Gray, no sé si l'heu vist. No, bueno, heu vist la pel·lícula o heu llegit el llibre, no?
Sí, alguna adaptació n'hem llegit, sí.
Doncs bé, doncs una mica és aquesta idea, no? Potser en aquest sentit, al final ell, no dic al final millor, però bé, és aquesta idea de viure jove.
Expliquem el plantejament per si algú n'és perdut. Bàsicament és una persona que es fa un retrat, que el seu retrat és el que envelleix,
mentre ell es manté viu.
Totalment jove.
Es manté viu i jove, exacte. I bé, ja per anar acabant, una altra qüestió és la que té a veure amb el progrés científic. Quan parlem de progrés científic podem dir que sí que hi ha un progrés, no? És una evidència que la medicina ha millorat durant molts anys, però de veritat que l'ha arribat tan lluny fins a plantejar-nos el tema de la immortalitat des de la ciència? Com que de moment no és possible, i espero que no ho sigui, prefereixo viure 40 anys al màxim de les meves possibilitats que 100 anys allargant-ho amb medicaments i a través de la medicina.
O 40 anys potser una mica
potser
més.
Potser algun més, sí, no?
Bueno, potser algun més, però ja m'enteneu la idea per on vull anar,
sí,
no?
Home, sí.
Doncs Adrià Giró, moltes gràcies per portar-nos al tema de la immortalitat. Jo avui, excepcionalment, també acabaré citant un filòsof que ha dedicat la seva vida a fer polítiques, i és que, com va dir el Woody Allen, això de la immortalitat és molt avorrit, sobretot cap al final. Arribem al final del Cafè de Ponset Ràdio i, com sempre, ho fem amb música. Abans, però, recordem que podeu tornar a escoltar aquest o qualsevol altre programa entrant a sansaloni.cat/radioalacarta. Ens podeu escriure a cafè.setradio@gmail.com i ens podeu seguir a la nostra pàgina de Facebook. En el programa d'avui l'Adrià ens ha parlat de la idea d'immortalitat i de si seria bo viure per sempre. Però no sé si alguna vegada us heu preguntat què es deu sentir sent la mateixa mort en persona. M'explico. Em refereixo a si heu intentat concebre la mort com un ésser animat, amb cos propi, que s'encarrega de decidir qui continua viu i qui no. Us imagineu que dura deu ser la seva vida? Ha de ser dur, no?, que tothom t'ho digui. I encara una altra cosa que no sé si us heu plantejat, però la mort és immortal. No us enganyaré, jo totes aquestes preguntes no me les vaig fer fins que no vaig escoltar La Mort, una cançó d'en Joan Colomo. I és que la lletra de la cançó fa un dels exercicis d'empatia més originals que he vist mai. Posar-se a la pell de la senyora mort per adonar-se que ha de ser molt fotut passar-se la vida matant i no poder morir mai. La vida és caduca inevitablement. Jo sóc la mort i hauré de viure eternament. Però sóc feliç, doncs no puc morir. Per això, mortals, no hauríeu de patir per mi. No tingueu por, no hi ha dolor. Sabeu que sempre seré la vostra millor opció. No tingueu por, no vull més plors. Jo sóc la mort i per això ara us canto aquesta cançó. Això ens diu Colomo sobre la mort i creiem que no hi ha millor manera d'acabar el programa d'avui que amb aquesta reflexió sui generis. Ens tornem a escoltar el dimecres que ve. Salut i cafè.
Bona nit.
Bona nit.
Ja porto guerres, cremo terres, porto sang. Ja porto cendres i a les viles porto fam. És el que us duc, sóc un malastruc. Porto un missatge i us el dic amb el meu cant. No tingueu por, no hi ha dolor. Sabeu que sempre seré la vostra millor opció. No tingueu por, no vull més plors. Jo sóc la mort i per això ara us canto aquesta cançó. Ja sóc la mort i hauré de viure eternament. No sóc feliç, doncs no puc morir. Per això, mortals, no hauríeu de patir per mi. No tingueu por, no hi ha dolor. Sabeu que sempre seré la vostra millor opció. No tingueu por, no vull més plors. Ja sóc la mort i per això ara us canto aquesta cançó. Les coses neixen i desapareixen lentament. Jo sóc la mort i no tinc sort. Tothom pareix i jo segueixo sol aquí mateix. I la vida és tot un procés. Les coses neixen i desapareixen lentament. Jo sóc la mort i no tinc sort.